hauria d'anar al final, però jo ho capgiro. Com està el pati, avui, amb aquest anunci de Pedro Sánchez que torna? Semblava un Bambi, però ha demostrat ser un gos i ha pixat territori, agossejat, com dirien els oques grasses. És que no em pilleu, clar, no ho sabeu el disc aquest, molt malament.
Poseu que a casa està rient molta gent.
Molta tralla heu posat avui sobre la taula, tertulians i tertulianes, amb l'afer Sánchez. La Lola creu que hem convertit una crisi personal o familiar en un debat polític, que el moment de feblesa, diu la Lola García, l'està convertint en una oportunitat. En Joan, un dels objectius que volia Pedro Sánchez, segons ells, era espanyolitzar la campanya catalana. Podríem dir que pel Joan, Pedro Sánchez és com el dia i la nit. Hauria d'haver posat algun clip perquè sapiguessin que estava utilitzant cançons d'oques grasses. Com el dia i la nit, que el que sap fer millor ho fa, que és canviar d'escenari constantment. Lot Bou, que corre pels camps fugint de fenòmens paranormals que li passen últimament a les tertúlies, que és que està d'acord amb la Conchi Veray i el Joan López Alegre. Això, la situació ja és greu.
És
de fet,
greu.
Avui has compartit opinió amb el Joan López Alegre. Has dit que aquest gir de Pedro Sánchez amaga una deriva autoritària preocupant. Sort de tu, Pere Mas,
sí, sí,
que a les 10:22 has pronunciat la paraula dels dimarts, que és convergència, i és una paraula que genera xoc entre Toni Aira i Otbou, però avui no hi ha hagut confrontació. Heu jugat al ping-pong de manera amable i cordial. Què passa, Otbou?
No, que això, que jo avui estava molt molt content, perquè ara que el president Pujol dona suport al president Puigdemont, semblava una mica més difícil fer les contorsions.
Jo no penso jubilar-me, com tampoc ho farà Pedro Sánchez. Pere Mas, que ha dit que ahir va fer molta gesticulació, però que això sense conseqüències, vaja. Joan López Alegre, et felicito, perquè després de 3 setmanes repetint la paraula abracadabrante, avui no l'has dit, però estic molt decebuda amb tu, perquè vam quedar que diries una altra, i no te'n recordes.
No, perdó. No. Sé que em va renyar per dir això.
No, ja està, ja vés pensant en quina em vas dir que diries i no has dit. Molt bé, i us felicito, sou la gent que estimo, tertulians i tertulianes, m'ajudeu a petar-ho cada dia. Hosti, a veure si algú pilla alguna cosa, ja. No, és que no sou d'oques grasses, molt malament. Frase final, home, del Joan m'esperava, però de tu, per exemple, et vou, no, Frase final d'en Joan López Alegre avui sobre l'afer Sánchez, ha dit: Pedro Sánchez és el campió del relat curt.
Aquí uns menys aquí al món a RAC1, just abans que també ens acompanyin a Ramon Besa, Alfred Romagosa, Jaume Roures, Jordi Bosch, per parlar de la figura del Fermí Puig, ara que tancarà el seu restaurant al finals del mes de maig perquè jubila, després de passar molts anys per grans restaurants, per exemple, crec que és una persona que no li ha fet justícia a la cuina, al marge de que això de la cuina, l'altre dia li explicava al president de l'Acadèmia de la Gastronomia, el Carles Vilarrubí, que com és possible que hi ha tanta gent que té la Creu de Sant Jordi i, en canvi, que de grans cuiners al país no té Creu de Sant Jordi la gran majoria. O sigui, tenen Creu de Sant Jordi els Roca, és veritat, tenen Creu de Sant Jordi, per exemple, el Ferran Adrià, evidentment, però, per exemple, la filla que està de Vall de les Cols no la té, la té la Carme Ruscallà, sí que la té, però, per exemple, la filla que està de Vall de les Cols no la té.
Carles Gaig.
No la té, no la té el Carles Gaig. No la té els tres dels Disfrutar, no la tenen. No la té el Nando Jubany.
Les Paquites de l'Hispània.
No la tenen. No la té, per exemple, el Fermí Puig, que és un altre dels grans, que va començar amb diferents restaurants i que després van a petar el Drolma de l'Hotel Majestic. De fet, el Fermí Puig és dels primers que col·loca un restaurant dins d'un hotel.
I que s'hi mengi bé, perquè els hotels abans s'hi menjava malament, i ara s'hi menja bé.
Correcte.
I va ser pioner, això.
Efectivament, amb el Drolma, i això que ara tancarà el mes de maig, al finals de maig, el Fermí Puig, el que arriba al mes de Barcelona, doncs, home, ara que el jubilem, doncs avui li farem un homenatge sense el Fermí.
Molt bé.
Sense el Fermí. Gràcies a tots per haver-nos acompanyat la setmana que ve més, i veurem si millor. Gràcies i fins després. Que vagi bé. Bon dia. Oques grasses ens espera aquí al món a RAC1.
FIAC Assegurança està ofert el perquè de tot plegat.
Papa, mama, he de dir-vos una cosa. La Carla i jo per fi hem trobat un pis, anem a viure junts. Quins nervis.
Tranquil, fill, tu pots.
I tu també pots. Perquè FIAC Assegurances, el nostre compromís és estar sempre al teu costat perquè tu puguis viure-ho tot. Descobreix-nos a FIAC.cat. FIAC, 5 lletres que donen tranquil·litat.
El perquè de tot plegat.
que fa? Et ve de gust anar en una terrassa?
Oh, i tant! Això sí, abans passem per Repsol, que vull unes ulleres de sol Sun Planet. Ens ve de camí i ens faran falta segur.
Doncs no perdem temps, que es fa fosc. Ara, a les estacions de servei de Repsol, t'endús unes ulleres de sol exclusives de la nova col·lecció Sun Planet per només 7,95 euros. I un cordó de regal. Vine i aconsegueixi les teves. N'hi ha de 6 models diferents per triar. Més informació a Repsol.es.
Pel biberó de bon matí, per les cançons de bressol i pels contes, per sorprendre'm en cada aniversari, per fer-me les disfresses per a l'escola, per repassar la taula del 8 amb mi, per totes les vegades que em truques, encara que sigui sense voler, per estimar-me com ningú, per estimar-me com una mare.
Perquè hi ha milions de raons per celebrar el Dia de la Mare, aquest 5 de maig sorteig del Dia de la Mare de Loteria Nacional, amb 15 milions a un dècim. Loteries et recorda que juguis amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
A Bon Preu, Esclat i Bon Preu Esclat Online, l'estalvi és marca de la casa. Aprofita aquest lot d'estalvi fins al 6 de maig. Dues pizzas casa d'imamma Dr. Oetker, una terrina de gelat Häagen-Dazs i un refresc Coca-Cola Zero d'1,25 litres per només 9 euros amb 95 cèntims. T'estalvies 8 euros amb 51 cèntims.
Papa, mama, he de dir-vos una cosa. La Carla i jo per fi hem trobat un pis. Anem a viure junts. Quins nervis.
Tranquil, fill, tu pots.
I tu també pots, perquè a FIAC Assegurances el nostre compromís és estar sempre al teu costat perquè tu puguis viure-ho tot. Descobreix-nos a FIAC.cat. FIAC, 5 lletres que donen tranquil·litat.
Si ets de Cepsa Go, pots guanyar un televisor LG Ultra HD per gaudir del millor futbol a casa.
I si no és el millor, també gaudeixo-ho.
Clar que sí.
I puc cridar Go!
Com vulguis, perquè cada cop complis el dipòsit, participes en el sorteig setmanal. Uneix-t'hi i consulta les condicions de la promoció a Cepsa.es.
Uou, quin sorteig!
Del 3 al 5 de maig, regala't un cap de setmana de música, vi i cava al Penedès. Arriba al Festival Ressons, amb The Tietz, La Pegatina, La Dilla Russa, Muixca, Marala, Gemma Humet, Xano Domínguez i molts més. Prop de 30 concerts t'esperen als cellers i places del Penedès. Entrades a ressonspenedès.com.
Ei! Quant val el teu cotxe? Descobreix-ho a compremostucotxe.es. Ràpid i senzill. Introdueix les dades del teu cotxe i aconsegueix el preu de venda. No només una estimació. I després d'una ràpida revisió a una sucursal, ens vens el teu cotxe. Aconsegueix ara el preu de venda a compremostucotxe.es.
El Festival Terra Mar CaixaBank presenta els únics concerts a Catalunya del pianista Ludovico Einaudi i del violoncel·lista Hauser. I les actuacions de Sopa de Cabra, Antònia Font, Ana Mena i molts més. Del 24 de juliol al 9 d'agost a Sitges, Jo Soc Terra Mar. I tu? Entrades a la venda a festivaljardinsterramar.com.
Vull una napolitana... Ah, i un suc de taronja.
Fill, val més que demanis un entrepà vegetal, que és més sa. I el suc de taronja s'ha de beure de seguida, que se'n van les vitamines.
Bé, d'acord. Em diu quan és?
4,70. Fill.
Per 17 milions, et fas mare de qui sigui. Extra dia de la mare de l'11. El 5 de maig, 17 milions d'euros. No et quedis sense el teu cupó. Extra dia de la mare de l'11. Ara, qualsevol vol ser mare.
11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
El món a RAC 1 amb Jordi Basté.
Són les 11 i 8 minuts.
Com està el pati? Està per fer una party. Celebrem el teu aniversari totes les nits que calgui. Com està el pati? Està per fer una party.
És, sens dubte, un dels grups catalans, per no dir el grup català del moment. Són els Oques Grasses, que estrenen recentment el seu nou àlbum, que es diu Fruit del Deliri, que s'ha convertit en el millor debut d'un disc en català de la història de Spotify. A més, els últims dies s'ha situat el número 3 a la llista d'àlbums més venuts a tot Espanya, en el conjunt d'Espanya. El Josep Montero i l'Arnau Artimir són cantant i bateria d'Oques Grasses, respectivament. Bon dia, Josep, bon dia, Arnau, i moltes gràcies a tots dos.
Bon dia.
Bon dia. Ara entrarem de ple a parlar del vostre del nou àlbum, però abans de res, que no em puc estar a preguntar-vos per una història que hi ha, una polèmica que hi ha al single, que és Com està el pati. És veritat que la cançó inclou un missatge contra els tiets, o això és una, o és un bif al món de, al món del rap, o què és això, exactament?
No. Nosaltres... Bueno, és una mica una crítica a la societat en general, una mica com està funcionant tot plegat, diguéssim, a la indústria musical, no tampoc exclusivament catalana, sinó una mica tot plegat. I després a internet pues, van haver-hi com tot de gent que traia conclusions i coses, i bueno, està bé, ja és una mica com està el pati en definitiva.
Ja, exacte. Per què creieu que s'ha generat aquesta teoria?
Perquè penso que agrada molt a internet
dividir
el rotllo de que sí, dividir, de que la gent de que la gent es fiqui amb l'altra gent, és com molt morbós, no? Ara que no hi ha el Sálvame, doncs anem a inventar-nos-en, no?
Mira, justament els tiets aquí a RAC 105, al Matina Codina, la setmana passada els hi van preguntar si hi havia algun problema
d'internet, no?
Sí, és una primera entrevista que fem i que ens ho pregunteu després d'això. Però sí, desmentim, perquè...
Faria una cançó amb el cos grassos, no hi ha cap problema.
I dues, i tres, i quatre, i cinc, i un àlbum sencer.
És tot mentida. Us heu fet birres junts, ja. Vull dir, no hi ha cap problema.
Sí, som superfans.
És veritat, això que diuen? Que teniu una molt bona relació i que...
Ens hem vist dos cops.
Sí, sí, aviam, no... Tampoc tenim una
però relació... no teniu cap problema amb ells, al contrari.
No,
no sé, ho no coneixem a tots.
Ja, de fet, els he vist... Això que et dic, ens hem vist dos cops. I ja, tampoc ens fliparem aquí que dir que som millors amics, no? Ja. Això que fa la gent amb la música, som tots una família i tot aquest rotllo. Nosaltres, això, la família... No som gaire d'aquest equip, diguéssim. Però sí, hi ha bon rotllo, no tenim cap mena de problema amb ells. De fet, quan va passar tot això... Inclús vaig parlar-hi i els hi vaig dir que això, que cap problema i que endavant, que felicitats per lo bé que els hi està anant i que hem de seguir així, que el dia que ens trobem pues, ho celebrem, lo bé que els hi va a ells, lo bé que ens va a nosaltres, i ja està, i res més enllà d'això.
Està molt bé això de com està el pati, o sigui, és que és això, eh? És que com està el pati?
En definitiva, a mi em va semblar bastant poètic tot plegat, perquè em va ser treure la cançó i, clar, estava als comentaris com hi havia molta gent queixant-se, no? Com per Twitter també.
De què?
D'això, de la cançó, de... I vaig pensar, veus, és que és ben bé com està el pati.
Ah, Josep, em deia una cosa, que és que diu, hòstia, és que jo treballo fins les... Treballo, jo estic despert fins les 4 de la matinada. Clar, estar fins les 4 de la matinada despert et permet el primer que m'has dit. Que el mòbil no va.
Sí.
Va, però no va. Clar, et dona la sensació de que no cal mirar xarxes ni mirar res de matinada, no? I potser és més còmplice i més còmode treballant de nit que no de dia.
Sí, és com que d'alguna manera el món és com si es parés a la nit, no? Com, és una mica com quan va haver el confinament, que semblava com que si estaves a casa sense fer res, pues, estava bé, no? I quedava com justificat. Doncs a la nit és com que si estàs despert i estàs tranquil i desconnectant una mica de tot plegat, sembla com que està bé. En canvi, a les 11 del matí és una mica... És una altra història.
I ja no t'agrada tant, no?
Sí, està desconnectat i ja és més raro, no? Vol dir que estàs portant una vida estranya.
Total. Tot just abans deien que heu fet una col·laboració amb la Julieta com el dia i la nit. Com el dia i la nit. Amb els Figaflaues a Toca. Si toca, toca, si toca, toca. Jo neto com un dofí. Si toca, toca, si toca, toca. Pel passar del teu malí. Si toca, toca, si toca, toca. I que caia el diluvi, que caia el diluvi. I també teniu una amb al·lèrgiques al polen, aquesta cançó tan ballable que es diu Gossejar. La meva perdició, la teva mel, els teus petons caiguts del cel, dues bales a l'aire que s'abracen, som tu i jo som la vida. Decidiu vosaltres les col·laboracions i en qui les voleu fer?
Sí, clar. Si no, qui no?
Diu, Julieta, vull fer-ho amb la, volem fer-ho amb la Julieta, volem fer-ho amb els Figaflaues.
Sí.
A vos ha dit que no?
D'aquests que ho hem fet, no n'hi ha.
No, els que no ho hem fet, amb algú us ha fet que no.
No. N'hi han que teníem ganes de fer i que s'han... Com es diu allò, quan es deixa per més tard? Hi ha una paraula...
S'ha ajornat, no?
Ajornat, això, sí.
Sí.
N'hi ha que s'han ajornat aquest any o quan hi hagi temps, però dic que no.
Escoltàvem Gossejar, aquesta, que és un pur reggaeton, però el disc també està ple d'electrònica, continua mantenint el segell pop de sempre. De fet, el periodista cultural de La Vanguardia, col·laborador del món RQ, el Pere Solà Gimferrer, ha definit el disc com el Motomami català.
Imagina't.
Què? Què et sembla? Què us sembla? El Motomami català.
Home, jo crec que és un molt bon referent que va canviar una mica el panorama mundial, musical, i jo crec que a tu, Josep, t'agradava bastant aquest disco, pel que m'has dit algunes vegades, que era un...
Motomami.
Sí. En quant al risc, penso que sí que s'assemblen. Sí, és algo que jo sempre he admirat molt de la Rosalía.
Crec que s'arrisca.
El risc que pren, i és algo que m'ha animat a mi també, d'alguna manera, a arriscar, perquè... O sigui, és algo que m'ha generat molta admiració d'ella, i penso que en el moment que estava ella, doncs, fer aquesta aposta està molt guai, és molt pur i diu moltes coses d'una persona. I en quant al risc, jo diria que 100%. En quant a l'altre, doncs, que l'altre són moques gràcies, ella és la Rosalía.
Sí, però hi ha una cosa que, parlant amb ella un dia en una entrevista, em deia que sobre aquest canvi d'estil i aquesta reinvenció, deia, li preguntava si li havia generat angoixa, d'aviam com sortia això. I va dir, no, diu, expectativa, sí, angoixa no. En el moment que ho estaves fent, que ho estaves escrivint, que ho estava musicant, que estava fent aquest canvi d'estil, de col·locar-li més electrònica, etc, tot això a tu et generava, per exemple, a l'hora de fer-ho, us generava una mena d'angoixa de veure aviam quina seria la reacció?
És que tot això va venir molt de la curiositat i del voler experimentar alguna cosa nou i de buscar una mica la il·lusió una altra vegada, no? Perquè havíem fet, amb Fans del Sol vam descobrir com una producció més diguéssim, més comercial, més internacional. Amb A Tope amb la Vida crec que vam seguir en aquesta línia perquè ens va molar ja que hi vam arribar, no? Després de tants anys intentant buscar alguna cosa que ens hi sentíssim identificats. I amb aquest, doncs, jo portava com un any a casa anar entrant coses, anar pensant coses mentre ja anàvem fent gira i això, i me'n vaig adonar que va arribar un punt en què no tenia ganes de sentar-me a l'estudi i seguir avançant, i aquí va ser com vaig preguntar ja per quin motiu devia ser, i era perquè necessitava fer alguna cosa nou, necessitava reptes nous, necessitava com d'alguna manera demostrar-me que podíem fer-ho d'una altra manera, no? I va néixer molt d'aquí, i si no ho haguéssim fet així, a mi almenys m'haguessin faltat les ganes de fer-ho. I era com... em motivava tant que diguéssim el neguit i tot el que podia comportar sortir amb això, el vaig deixar bastant de banda. Ara sí que és veritat que una setmana abans de treure el disc sí que en tenia.
Sí, però el funcionament és teu, Josep, de dir-li a la banda, dir-li, escolta'm, anem a canviar. Si un moment dius, escolta, anem a canviar perquè si no m'estic avorrint jo ja.
Va haver-hi una reunió, no?, que els hi vaig proposar, els hi vaig dir... Encara no sabia molt bé cap on aniria exactament, però sí que els hi vaig comentar que pensava que estava molt interessant intentar agafar un altre rotllo, com per experimentar, com per motivar-nos a nosaltres i també per oferir alguna cosa nou.
La resposta va ser fem-ho?
Sí, totalment. En el sentit de que sempre s'ha d'anar evolucionant en la música, sigui en el sentit que sigui, com si potser... No sé, un altre disc tenim ganes de fer una cosa extremadament acústica, també serà pura i sincera i també estarà bé en aquest sentit.
Ei, hi ha una cosa molt curiosa en la música i en les cançons d'Oques Grasses, que són les lletres. Per exemple, aquesta que sentirem ara parla d'una persona, diguem-ho, que imperdible.
La sort que tinc de tu, la set que tinc de tot, un punt de llum,
aquesta es diu Sort de tu, però aquesta altra que es diu Ping Pong parla directament del que és una ruptura.
Tinc els dies nous com un regal dels déus. De les llibretes velles tinc dibuixos teus. Segueixen les onades, el temps desfà el castell.
Varies preguntes, Josep. Són cançons de les dues de la matinada, aquestes dues, per exemple?
Sí.
Sí. Inspirades en fets reals?
Sí.
No tens por o teniu por d'exposar-vos tant?
És que Clar, exposar-se, què vol dir? O sigui, no...
Exposar tots els teus sentiments, tot el que t'ha passat?
Ja. Però és que la música va una mica d'això, penso. O sigui, limitar-te a l'hora d'explicar el que sents quan estàs fent una cançó és limitar la teva, diguéssim, la teva obra, la teva música. I sí que és veritat que, per exemple, amb altres discos, diguéssim, el procés aquest, per exemple, d'una ruptura, tot el que passa al principi, porto molts anys escrivint-ho, però mai ho havia publicat, o sigui, mai ho havia ensenyat. I amb aquest disc, doncs, em va semblar guai per primera vegada treure una cançó que parlés d'això, que en tinc moltíssimes. De cançons?
No, aquesta, és a dir, feia molt temps que tenies lletres parlant d'això, de la ruptura,
sí.
I ara si la poses, i t'ha ajudat el fet de publicar-la? Perquè clar, si n'has escrit moltes de ruptura vol dir que tens una trencadissa allà dolorosa.
No, vull dir que, o sigui, en tots aquests anys parlo, eh?
Uh-huh. Dir, sí, però...
Sempre les havia escrit, però sempre havia pensat que podia ser estrany anar cantant això per la vida, diguéssim, durant molt temps, i per això no les traia. I aquesta vegada vaig pensar que estava guai, doncs, mostrar una mica aquestes parts que no havia mostrat mai, que no era res nou per mi el fet de fer-ho, però sí el fet d'ensenyar-ho. Ensenyar-ho no m'ha ajudat, m'ha ajudat a escriure-ho igual que sempre, i ensenyar-ho, inclús et diria que o sigui, el fet de cantar-ho als concerts no és una alegria, que diguem,
no?
Però... No, perquè, hòstia...
Per tu?
Per exemple, l'altre dia a Girona, doncs, pues, clar, l'acabes, i quan l'acabo, doncs... Pues, surto de l'escenari i em quedo com en un estat estranyot. I per sort vam posar la de cap.
Perquè recordar és rememorar, no suposo?
Totalment, sí. I, però igual que el disc, vam posar la de cap amunt just després, la intenció que hi havia una mica era com de que venien els amics i t'animaven a estar millor, diguéssim, en el disc. Era una mica això. I em va semblar molt guai, doncs, posar-ho el directe que també fos així, i el directe que surten ells i fan el cap amunt, i després aquí d'alguna manera ja remunto, no? Però tinc allà un momentet que no vol dir que estigui trist ara, el que passa que és com que a l'hora d'interpretar-la, pues, hi connectes, i també per això no havia volgut mai treure cançons tristes. Imagina't que fa 10 anys que ara tingués 15 cançons tristes que fossin les que haguessin funcionat més del grup, saps? Vull dir... Cada concert seria un bajón.
Un tallavenes de nassos.
Sí, sí.
Això és una gravació antiga i molt casolana d'una cançó que mostra que és cool, com ho podeu imaginar. És una gravació dels vostres inicis. De fet, ja fa una dècada que esteu amb la banda. Heu canviat gaire la manera d'actuar, la manera de fer, la manera de ser, o no?
Amb algunes coses.
Amb algunes coses, sí. Diguem que abans el concepte era més d'això, no? De crear un disc. La nostra funció com a músic era més anar a l'estudi i gravar en un dia, que és el que era, i ara és el concepte aquest més de tenir un ordinador i anar portant idees, matisos, anar construint els temes, i per això tenen una sonoritat diferent dels dos, tres primers discos, amb aquests... tres següents, però clar, la manera de ser de cadascú són bastant el mateix rotllo.
Són bastant el mateix rotllo, sí. Ens en fèiem menys ara, no?
Sí, hem après a...
En principi, clar, fèiem 90 concerts l'any i hi havia marge perquè haguéssim merders de Déu.
Aquests últims anys han plegat grups molt coneguts, o que han anunciat que volen que canten en català i que també portaven anys, els Manel, els O... Els Charango, ara diuen els Steve Holmes que també pleguen. Hosti, com viviu aquesta tendència a vosaltres? És a dir, aquesta sensació moltes vegades de ja començar-nos a preguntar. Abans, la generació anterior, no ens preguntàvem quan acabarien les bandes. Fixa't els Pets, els anys que porta cantant. És veritat que el Sopa van acabar i el Sau, malauradament, també. Però era molt complicat que algun grup digués. I ara hi ha una moda de dir, bueno, doncs ara pleguem, o pleguem d'aquí un any, o hi anem plegant.
Sí.
Com ho viu vosaltres, això? Perquè és més fàcil esgotar-vos de vosaltres mateixos?
Jo no ho visc gaire, o sigui, en el sentit de... No li dono gaire importància, o sigui, no... Estic molt, diguéssim, amb la meva vida i els altres grups...
Foten el que vulguin.
Sí, que si volen plegar, doncs que pleguin, si volen tornar, que tornin un altre cop, i si volen fer veure que pleguen així com de mentida, doncs també... Jo no hi penso gaire. El que sí que... Sí que és veritat que últimament n'han plegat uns quants, Potser té a veure també amb el canvi, diguéssim, de... Van haver-hi canvis, no?, en la música, quan abans de... va haver-hi com l'època aquella com més de Manel, Amics de les Arts i tot això, després els Charango...
És veritat.
I aquí en aquest mundillo del Charango va semblar que nosaltres també ens hi ficaven una mica. I ara, sincerament, no sé en quin món estem perquè, perquè cada dos dies canvia. I potser, no sé, potser la gent plega per això, no? Perquè es desorienten.
El concert l'altre dia veu tocar Gades de Girona, veu tocar les cançons noves del nou disc, però també grans èxits. Un Cool, per exemple, o aquesta que per mi és una de les millors cançons que teniu, sens dubte. Tinc un cel i un infern a dins, milers de nits que es fan matins, comptant les llàgrimes al buit... Aquesta cançó t'he de dir que és preciosa. Però preciosa vol dir preciosa. No sé si... Mira, en aquesta que dinon seus, tu ara, Josep, fa molt temps el Lluís Gavaldà, el cantant dels Pets, em va dir, diu, hòstia, hi ha algunes cançons que jo començo el Bon Dia, diu, per exemple, diu que tothom la demana i que sembla impossibilitat, hòstia, tinc ganes de treure-la de la setlist perquè ja... Diu, hòstia, et passa el mateix a tu amb algunes, no? Ara em diràs amb Elefants, em passa.
No, amb Elefants no. Elefants m'agrada molt, també. Amb algunes, sí, i després les traiem, no?
Bueno, sí.
N'hi ha alguna, bueno, o sigui, Cool m'agrada molt. Cool és com una mica com un tatuatge que et fas als 16 anys, no?
Sí, vull dir, i que després hi ha dies que dius, hòstia, per què no me'l trec ja? Sí. Per què se m'està...
Sí, però que igualment és com un record i és com que et representa i, i tot això, però sí, o sigui, a vegades és estrany cantar una lletra que vas escriure fa 15 anys, això és veritat. I n'hi ha d'altres que les vas escriure fa 10 anys i penses, hosti, pues, que maco això que vaig escriure allà, no? Com que ja no sembles tu aquella persona. I en el cas d'Elefants, per exemple, per mi, de les últimes que hem anat fent, és de les que m'agrada més.
Sí? Sí, és que és preciosa. I continuo tancant els concerts amb aquesta. Porto amb mi les coses que em vas dir.
Una part de tu em floreix a dins. El meu amor, el meu destí. Sóc feliç.
Què té aquesta cançó perquè en general per la gent sigui la preferida?
Moltes coses, no? Jo n'hi veig moltes.
Per exemple, la lletra?
La lletra és preciosa. És com la Laura que té aquesta pròpia cançó de... que et fa sentir moltes coses, per molta gent pot fer-li sentir moltes coses. A mi particularment, no sé, et transporta en un... no sé, en un... En un...
Sí, em fa gràcia sentir-te parlar de una cançó així.
Sí, clar.
No l'havia escoltat, mai l'havia escoltat la seva opinió.
I no estic dient res.
Coses noves, tio, està bé.
Sí. No, però no sé, si vols explicar... Exacte, clar, és com tu... Sents un alt, pots veure una altra visió diferent de la que realment és? Literalment el que sents en aquest sentit?
No. És que en definitiva cadascú es fa la
gent,
seva...
Sí, tant. Parlant de la gent que estimo, precisament fa poc s'ha estrenat al 3CAT un documental sobre l'última gira, l'actuació de l'anterior gira, que va ser el Palau Sant Jordi de Barcelona, i on aquesta cançó també va ser l'absoluta protagonista. De fet, veus el primer grup en català que fa sold out al Palau Sant Jordi en, en aquest segle XXI. Allò de tant repetir-ho, com ho vau viure tot allò del Sant Jordi?
Home, va ser... va ser impactant. O sigui, no... Jo sempre intento esforçar-me per entendre una mica per on passa el grup, per saber una mica d'on venim, cap on hem d'anar, sobretot per saber cap on hem d'anar. I allò va ser una gran sorpresa per mi. Jo no pensava que en 10 hores vendríem 12.000 entrades, per exemple. O sigui, no...
El dia que digueu posem les entrades a la venda, és que ni el millor dels teus somnis.
O sigui, les vam posar a la venda a les 10 de la nit, es va bloquejar Code Tickets, o sigui, va petar la web fins a les 12, i a les 10 del matí de l'endemà n'havien vengut 12.000. o sigui, jo recordo com parlar amb els managers i dir-los com a casa, ben agobiat, tu, que sí, que han dit que ja està desbloquejat, però ara posa que pista no pots comprar. Feia 3 minuts que m'havien dit. I diu, no, és que s'han vengut les 6.000 en 4 minuts. I vull dir, clar, això a mi em va empatar una mica la vida, la veritat.
Et va empatar una mica la vida?
Sí, com de dir, uf, estava molt desorientat, o sigui, no, em pensava que estàvem en un lloc i estic veient que estava...
Hòstia, que xulo això, o sigui, tu et pensaves que estaves en un lloc més planer, per entendre'ns, sí. I vas veure una cursa d'obstacles allà, no? Bueno, obstacles meravellosos, eh?
Em va sorprendre moltíssim la reacció de la gent, o sigui, no m'esperava...
No esperava que tenies tants seguidors?
No esperava que la gent en tingués tantes ganes d'això, o sigui que... No sé, no m'esperava tant, en definitiva.
Queda algun somni per complir encara o no? Allò de dir, hòstia, m'agradaria fer això, de musicalment.
Sí.
Mira, em digue'm en una, aviam, sí, però escolta'm, tu, posem les entrades a la venda ara i en 12 hores estem endavant el rècord.
Ha de tocar
millor. No, en general.
En general, sí. En quant a la música, doncs, seguir fent el que volem, que no és gens fàcil, i que segueixi funcionant, això és un somni que pot durar sempre.
Ja. Esteu ja amb la nova gira... I heu començat a Batea, com dèiem, a Girona. Crida molt l'atenció l'espectacularitat de la nova escenografia. Hòstia, els que no us han vist, que és un espectacle molt bèstia. Perdó, ara serà molt català, no, això, eh? Molt bèstia per ser un grup català.
Sí. No, que tenim tenim un equip també de tècnics que també els agrada el risc, una mica, sí, com a nosaltres. I pel que ens han anat dient també la gent que està treballant i la gent que dels programadors i tot això, pues sí, és veritat que el que portem ara a nivell català, a nivell espanyol, una banda, diuen que no, que és una aposta que no s'ha fet.
I això us limita una mica? És a dir, una cosa tan gran, limitar-vos espais, que no podeu anar segons quins escenaris, etc, o no?
Sí.
Bueno, aquí hi ha hagut una carrera de fondo per aconseguir que poder posar això a tots els llocs. També s'ha de dir que hi ha hagut una aposta per part dels programadors i dels festivals a l'hora de dir, vale, si porteu això, doncs va, ho farem el possible perquè es pugui tirar endavant. I crec que hem aconseguit poder portar això que vam portar a Girona a tots els llocs on anirem aquest any.
Cap amunt!
Aquí, què coi veu fotre? Això és fruit del deliri o no realment, això?
Això és bastant fruit del deliri,
sí,
no?
Sí, sí.
Però que us havíeu begut l'enteniment aquell dia, quan veu fer això, o què?
No, va ser tot perquè a vegades a la nit em passa una mica algo que no em mola, que és que em quedo un callat allà al TikTok.
Ja.
Perquè enganxa com una hòstia, o sigui, clar...
És horrorós.
Sí, una cosa, 20 segons, tornem-hi.
És una maldat...
Després intentes mirar una sèrie i no hi ha manera.
No hi ha manera, totalment d'acord.
Portes un minut i estàs ja obrint una altra edició.
Sí, què
m'has
explicat?
I em va sortir un vídeo d'unes animadores americanes.
A saber que estàs mirant el teu algoritme.
Bueno, no, però vull dir, com que estaven allà en plan supermusical, com fent el ritme amb el peu i amb les mans, allà en un partit de bàsquet, i vaig dir, buah, això estaria guapíssim de... O sigui, vaig veure que la melodia, amb el ritme sol, caminava una barbaritat i vaig pensar que estaria superguapo buscar una melodia que caminés amb el ritme i prou.
O sigui, que cap amunt és fruit d'una matinada per culpa del teu algoritme d'unes noies de TikTok. Diríem que així seria el titular?
Sí, unes animadores de bàsquet, sí.
Animadores de bàsquet?
Sí.
Unes cheerleaders, diríem, no? D'algun equip?
Sí, però com hi havia com amb flow màxim, o sigui, no ballaven, era com cantar... També començava una sola, com feia les palmes i després entraven les altres i no sé de qui era ni com era el vídeo.
Doncs imagina't, les cançons d'Oques Gràcies no en poden sortir fins i tot de TikTok a les 3 de la matinada.
T'enganyaria si et digués que ets l'amor de la meva vida, si fes veure...
Heu comptat quants concerts us queden?
13, no?
No ho sé.
12.
12 o 13, prou i prou ja o sí. No? Decisió pròpia, eh? No sí. Voleu fer més.
No, ens mola molt la idea de posar màxima energia i màxima il·lusió en cada un, i que cada un sigui una espècie de celebració. Vam estar molts anys fent 80, 90, i tenia un punt molt de feina, i a mi personalment em costa moltíssim barrejar la música, o sigui, entendre la música com una feina. M'ho costa moltíssim, això.
Josep i Arnau, per acabar, tu ja tens, Josep, ja tens cançons al calaix guardades?
Sí, moltes, de fet. Ahir, per exemple, n'estava fent una.
Sobre?
Sobre els molins.
Els molins?
Els molins de vent, sí. Mira coses, el vent, la vida.
Va al pròxim disc?
Podria ser, el que passa que, clar, encara queda...
Us plantegeu una data de quan ha de sortir, cada quan? No.
No, ara mateix no. Però sí que...
Un parell d'anys.
Probablement a la que haguem paït aquest, la sortida d'aquest, la gira d'aquest, ja pensàvem en el següent.
Han tornat toques gràcies i esperem que sigui per molts anys. Que continuï sent tot un èxit. Ha sigut un plaer molt gros tenir-vos aquí.
Moltes gràcies, moltes gràcies per convidar-nos.
11:35, d'aquí uns moments parlant d'un altre dels grans, que es jubila, que es diu Fermí Puig i que és un cuiner del país gran, gran, gran.
El món a RAC1 amb Jordi Basté. Així sonen algunes de les coses que podries fer amb un Peugeot i Rifter. El Peugeot i Rifter és tan versàtil que pot convertir-se en qualsevol vehicle que necessitis. Amb fins a 343 quilòmetres d'autonomia elèctrica, també disponible en dièsel i gasolina. Vine a conèixer el teu concessionari Peugeot. Peugeot.
Cada dia mous, condueixes, pedales, però sabies que més d'un 25% de les persones que es desplacen tenen un incident? Amb l'assistència del RAC, si tens una avaria en cotxe o moto, la reparem al moment o et deixem un vehicle de substitució. I si vas amb bici o patinet, et cobrim si et fas mal o fas mal a algú. Festa del RAC i mou-te amb tota la confiança.
RAC, hi som per ajudar.
Ja som 10 milions de socis al Club Carrefour i ho volem celebrar amb tu amb ofertes especials cada dia. Només fins al 30 d'abril tenim el pit sencer de pollastre Carrefour format d'estalvi a 4,99 € al quilo. Vàlid als hipermercats Carrefour Market, web i app. Carrefour, aquí poder triar és poder estalviar.
A Obramat t'oferim finestres a mida de PVC i alumini que s'adapten a qualsevol reforma i suposen un estalvi energètic amb el millor assessorament professional. Professionals de la construcció i la reforma. Obramat.
Pel biberó de bon matí, per les cançons de bressol i pels contes, per sorprendre'm en cada aniversari, per fer-me les disfresses per a l'escola, per repassar la taula del 8 amb mi, per totes les vegades que em truques, encara que sigui sense voler, per estimar-me com ningú, per estimar-me com una mare.
Perquè hi ha milions de raons per celebrar el Dia de la Mare, aquest 5 de maig sorteig del Dia de la Mare de Loteria Nacional, amb 15 milions a un dècim. Loteries et recorda que juguis amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
Amb Electrodomèstics Calvet i la marca Beko podràs trobar els productes més eficients del mercat. Amb les rentadores Beko estalviaràs energia i consumiràs molta menys aigua i detergent. Les rentadores eficients Beko amb autodosificació fan servir només la quantitat justa de detergent en funció de la bugada. És el moment d'estalviar llum, aigua i detergent. Beko amb Electrodomèstics Calvet. Més de 70 anys fent-te la vida més fàcil.
Així sonen algunes de les coses que podries fer amb un Peugeot i Rifter. El Peugeot i Rifter és tan versàtil que pot convertir-se en qualsevol vehicle que necessitis. Amb fins a 343 quilòmetres d'autonomia elèctrica, també disponible en dièsel i gasolina. Vine a conèixer el teu concessionari Peugeot.
Peugeot. Festa ara de Legalitas i sent el poder de comptar amb un advocat sempre que ho necessitis. Truca gratis al 900 106 08 o entra a legalitas.com.
Gourmet La Vanguardia et convida a preparar plats increïbles amb olis extraordinaris. Quatre varietats d'oli d'oliva, llàgrimes del Canigó i una exclusiva selecció de productes gourmet. Els combinaràs amb l'oli d'oliva verge extra picual, amb l'aromatitzat amb bitxo, el de tòfona blanca o el d'all i julivert del Motel Empordà. Trieu tot per només 69 euros a gourmetlavanguardia.com. Patrocinat per Xocolata Jolong.
El món a RAC1 amb Jordi Basté.
22 minuts i les 12. Cuiner, col·laborador i amic d'aquest programa, el Fermí Puig, tanca els fogons, es jubila, serà d'aquí un mes quan el restaurant que du el seu nom al carrer Balmes de Barcelona es farà l'últim servei. D'aquesta manera finalitza una etapa i una extensa carrera que l'ha dut a formar-se amb els millors professionals de tot el món, el Bulli, el Drolmo, el Petit Comitè o el Hilton de Caracas, i a fer-nos feliç per una estona cada vegada que hem tastat algun dels seus plats. Avui volem parlar... Fem un homenatge al Fermí sense el Fermí. Per quin motiu? Primer, perquè si ve el Fermí, amb aquest verb fàcil que té, amb aquest llenguatge que té, el problema que hi haurà és que ens farà callar els altres, i evidentment no. Llavors hem demanat amics seus que en parlem d'aquesta figura, i ho sé, i per què? Direu, home, perquè és col·laborador del programa. Home, sí, és un gran argument aquest, sí. Segona, perquè és un amic, també és un argument. Però tercera, perquè ell està concebut pel món de la cuina catalana com el padrí. Alfred Romagosa, bon dia.
Hola, molt bon dia, Jordi.
L'Alfred Romagosa és el cap de sala, el subcap de sala. Oi que era el padrí? Li deia...
El... Sí, el padrí no.
El padrí no, el padrí li deia. No, qui li deia? El Ferran Adrià?
Bueno, li deien tots, som molt aficionats a la pel·lícula, nosaltres, saps, de tota la vida.
L'altre dia...
Ell era el tiet, el consiglieri.
Sí, el consiglieri. Sí. De fet, l'altre dia el Nando Jovany es va quedar de pasta amoniata quan li va dir que es plega, que ja decidia jubilar-se. Per què jubila el Fermí?
Bueno, perquè se li acaba l'etapa laboral. I
ja n'hi ha prou.
Ja n'hi ha prou, exacte, fins aquí hem arribat. I aleshores, bueno, li volem fer, durant aquest mes de maig, li volem fer un menú en el seu honor i recuperem alguns dels grans plats del Drolma i del restaurant Fermí Puig. I, bueno, farem els brics de gamba amb el ras i la nut que fèiem ja al Drolma i ha continuat d'aperitiu aquí al restaurant, el caneló de rostit amb la beixamel de trufes, ai, el parmentier de llamàntol i el cabrit enfangat a la cullera.
Ara. Sí. El cabrit enfangat a la cullera. Ara. I això que feu, uns grans èxits o què?
Exactament, fem uns grans èxits durant aquest mes i, bueno, i acabarem amb la crema catalana a partir de demà.
A partir de demà?
A partir de demà, durant tot el mes de maig, i, bueno, veurem si hi haurà un tubi continuet o...
Bé, o sigui, fins al 30 de maig, el 31 de maig, el Fermí Puig, el restaurant del Fermí Puig al carrer Balmes de Barcelona, els grans èxits de la història del Fermí Puig.
Exacte. Moltes gràcies.
Alguns. Exacte, moltes gràcies. Hola, Jaume Roures, bon dia.
Bon dia, què tal?
Bon dia, un altre dels grans amics del Fermí, Ramon Besa, què tal, bon dia.
Bon dia, Jordi.
I el Jordi Bosch, que deu estar... Hola, Jordi, bon dia.
Por ahí.
Por ahí.
Bonjour.
Escolta, Jordi, què creu... Tu que... Els aquí presents hem estat a la majoria de restaurants on ha fet el seu mestratge el Fermí. Què creus, Bosch, que significa per la cuina i la cultura gastronòmica d'aquest país el Fermí Puig?
Home, a veure, té una trajectòria que tu has apuntat que porta que en els grans moments de la seva vida professional ha fet tres grans coses. Diríem, ha estat una peça bàsica en la construcció de la generació Bulli i, per tant, és conegut perquè tant en Ferran Adrià com en Juli Soler han explicat com va ser el munyidor d'aquell matrimoni, el propi Fermí. En segon lloc, perquè el que fa és obrir un restaurant que va marcar època en el a Barcelona, que va ser el Drolma, i en tercer lloc perquè en aquesta etapa, diríem que ara acaba aquest mes de maig, el que fa és codifica d'alguna manera la cuina catalana amb una oferta que ha estat extraordinària, que és el que ha estat en aquests darrers 10-12 anys el restaurant Fermí Puig al carrer Balmes. I per tant aquestes tres coses són extraordinàries. Després hi ha la persona, i la persona és, diríem, un autèntic pal de paller per molta gent, per molts amics i per molts diversos que van des del futbolístic fins al polític i sobretot el de l'amistat, no?
Jaume Roures, quan vas conèixer el Fermí? Recordes?
No sé, fa 20 anys, 25, sí. No sé, no. No tinc ni idea, però és...
La gràcia del Fermí, tu que el coneixes molt, Jaume Roures, és aquesta qualitat humana que desprèn i sí, escoltar-lo.
Jo, robant-li alguna fuente, una paraula d'aquestes rares seves, per mi el Fermí és un machiambrat, no? Machiambrat de compromís social, de pedagogia, de mestratge amb el seu ofici, de compromís polític i social, d'amistat amb els seus clients, no? És diguem-ne, a mi també a la meva feina m'agrada barrejar els mons, amb el sentit de que és difícil, crec jo, ser un bon professional si no ets una bona persona, si no ets un bon amic, si no tens cura dels altres, no? I el Fermí, amb el seu ric món, és tot això, no? Al mateix temps, i jo crec que això és el que li dona importància a la seva figura, i entre cometes que anem a plorar el tancament del restaurant, perquè doncs, de fet també és el fi d'una etapa, que no vol dir que sigui la fi de que ell continuï fent pedagogia, compromès. Vull dir, quan vas al restaurant, ell sempre busca la vinculació de les coses, no? Llavors entres a aquell santuari barcelonista que t'he muntat, sí, però la foto i la fusta aquella és Companys, Sunyer, no?
Sí.
Vull dir, o sigui, ja no és només el futbol, és tota la simbologia social i política, que en aquest cas va representar o representa el Barça, o altres aspectes de la seva vida, no? Vull dir que ell ha sabut fer conjugar els diferents mons amb els que viu, treballa, fa amics, diguem-ne, un món de sol. Vull dir, és molt difícil dir separar-ho, no? Vull dir, no el veig jo separant aspectes d'aquestes coses, perquè ha tingut la capacitat i el mestratge d'ajuntar-les totes, i això és, diguem-ne, és complicat poder fer això, vull dir que dignifica la seva figura amb un nivell importantíssim per mi.
Ramon Besa.
Bon dia. Per mi és un savi de poble, és a dir, un home de Granollers, i que ha fet món a partir de la seva pedagogia i manera d'entendre, com han explicat ja el Jaume i l'Alfred, no? Jo no tinc masses coses, per no ser redundant, diria que amb els nouvinguts, com és el meu cas, perquè jo no he tingut una proximitat ja més aviat tardana, de fa anys, però vull dir, no he estat des del primer dia, extremadament generós. Una persona que jo crec que és la persona més generosa que he conegut a la meva vida. Generosa vol dir altruista, vol dir fer-te partícip de totes les seves coses, i després també una persona que és molt difícil de trobar, que és, sap detectar el talent. Perquè és a dir, pot ser que ell no se'm trigui fruit del talent que té. Aquest és el bo, aquest és el que en sap. I després, com que és tan generós, no ho explota, no ho fa seu, com jo he set el que he descobert, o el que vaig apostar per Ferran Adrià, jo sóc el que vaig dir que el bo era Cruyff, jo sóc el que vaig dir que el que va passar a la Junta Directiva del Barça el 2008. Sí, ell, d'alguna forma, era l'anfitrió del Drolma, però allà el Drolma es cuia des de les juntes directives del Barça a l'etapa de la Porta, des del Pacte del Majestic, o sigui, al seu voltant han passat moltíssimes coses. Aleshores, per això dic que és savi, perquè ell tampoc ho ha difós, o tampoc ha amenaçat o ha fet xantatge amb el que sabia, sinó al contrari, ell era partícip, i després, com que tothom tenia clar com era, tothom sap que és nacionalista, tothom sap que és barcelonista, tothom sap que és corifista i laportista, és a dir, no s'ha amagat mai, però no ha estat sectari en aquest sentit. Pot ser que tu, cadascú se l'hagi mirat d'una manera diferent o no. I llavors, és clar, això d'alguna manera és que la sort que tindrem ara, jubilant-se, és a dir, tu anaves al Fermí Puig, tampoc el veies al final.
Sí.
Que és el que feia allò dels grans capos que sortien, i doncs, bueno, clar, la sala estava en mans d'un fora de sèrie com és l'Alfred, i tot funcionava, no? Tenia aquella familiaritat, però al mateix temps també aquella solemnitat, un metre com Déu mana, un cap de sala, tal, i llavors sortia ell i passava taula per taula i demanava aviam com havia anat i desapareixia. Per tant, ara el que es tracta és que si diu que baixa la persiana, jo també tenia la sensació que un dia diria prou.
Sí,
no és d'aquells que vol estar-se fins als 80 anys als fogons, sinó que tu deies algun dia, el Fermí dirà, escolta tu, ja estic cansat, i vull anar a sopar, vull anar a dinar, vull anar amb els amics, me'n vull anar a Manchester a veure el City, me'n vull anar al Camp Nou,
totalment,
si li agrada el partit, el que sigui. Per tant, poder compartir amb un home tan llegit, era un extraordinari lector, sabia de tot, sabia... Si tu, per exemple, jo vaig anar al Mundial de Sud-àfrica per explicar una anècdota i em va omplir de llibres. Si vas allà has de saber això. Com que el viatge és molt llarg, llegeixes aquest parell de llibres. És a dir, t'ho feia...
Lletra ferit de manual.
Passava en això, i evidentment passava allò. Vull dir que era extraordinàriament, és extraordinàriament culta en el sentit de que quan ho era el restaurant tu tenies la possibilitat d'anar-lo a veure allà. Jo crec que molta gent de vegades no només hi anava a dinar, sinó que hi anava a parlar. Aleshores, sí. Ara, doncs, la possibilitat és de dir, bueno, doncs, si no treballarà, donarà la tabarra, m'imagino, i podrem anar a dinar amb el seu costat, que és, o a sopar, que és una de les coses bones que passen.
No veia gaire la tele, li agradava molt el futbol, deia que llegia uns 200 llibres l'any, que li encantava, és un fenomen sobre la Segona Guerra Mundial, que li encantava. Quan fa que us vas conèixer, tu, Alfred, amb el Fermí?
Ens vam conèixer l'any 99. Jo estava al Ritz de Londres i sento una trucada i l'agafa la meva dona i volia parlar amb ell. La meva dona el coneixia perquè havia treballat al Majestic. Uh-huh. I aleshores, bueno, ella volia que continuéssim a Londres, però al final em passa la trucada. I aleshores agafo el telèfon i em diu, soc el Fermí Puig, no sé si em coneixes. Dic, bueno, coneixo d'oïdes i sé que fas un gran projecte perquè ho sabia per amics comuns, però no ens coneixíem. Havíem sentit de parlar l'un de l'altre. I em diu, bueno, mira, m'agradaria fer-te una proposta i tens dos bitllets d'avió a Barcelona amb una habitació al Majestic i si vols vindre'm a escoltar. I així ens vam començar.
I ja t'hi vas quedar.
Exactament. Jo amb la meva dona li vaig dir que només hi havia un bitllet d'avió. I vaig vindre sol.
Hòstia, que bo. Escolta'm una cosa, Alfred, ell... Només, és a dir, vosaltres, vau tenir només una estrella.
Exactament.
La del Drolma.
Sí, sí.
Jo sempre dic que era un restaurant de més d'una estrella, evidentment. I va haver un moment que ell va dir, escolta, m'ha fet punyetes això de la Michelin, no?
Sí.
Si fer punyetes vol dir que hi ha un circuit, que tu entres o no entres, i ell va dir, ja no vull entrar-hi.
Quan vam acabar el Drolma i vam fer el Fermí Puig, ell va decidir que no volia estar cap guia ni volia que ningú el jutgés. I vam dir que faríem un restaurant de cuina catalana molt semblant al que havíem fet ja, que era el Petit Comitè. Uh-huh. I vam sortir de les guies, de tot aquest món mediàtic.
Si sí, alguna cosa que m'ha sorprès molt, molt, parlava el Ramon de la generositat. Per tot. Fins i tot per anar amb una llista política social, que era de Junts pel Sí, que això li va comportar, segur, que molts problemes amb el Fermí. L'altre dia, parlant amb el Carles Villar Rubio, president de l'Acadèmia d'Astronomia, li deia, hòstia, que pocs cuiners tenen, per exemple, la Creu de Sant Jordi, en un país que aquí, culturalment, hi pensaven, el tenen el Roca, el té la Ruscalleda, el té alguns altres restaurants, però per exemple, el té el Fernandrià, però, per exemple, ni els del Disfrutar el tenen. El Paco Pérez no té la Creu de Sant Jordi, té uns restaurants meravellosos. El Fermí no el té. El Nando Jubany no té Creu de Sant Jordi. La Fina de les Cols no té la Creu de Sant Jordi. Bueno, i podríem seguir a molts i moltes, amb una cosa tan important com és la cuina catalana, que és una representació del país tan bèstia. En el cas del Fermí, no entenc com no la té. És una cosa que tampoc... Una persona tan involucrada amb el país...
No, és que té un mecanisme una mica pervers, que es veu que allò de la creu...
L'hem de demanar.
Sí, no? Ha d'haver-hi gent que la demani... per tu, i bueno, si cal fer això, doncs
ho farem,
comencem ara, no? Sí. Però potser no és el mecanisme més
ètic,
objectiu, ètic, adient, comparable, etcètera, no?
Sí, amb vosaltres.
Vull dir, crec que és l'única gran reconeixement que es dona per aquesta mena, que no, tampoc és un vot popular, eh? No,
vot popular volgudament buscat, per etcètera.
És el que deia l'Alfred, que no volia ser jutjat, pels seus amics quan feinejava, no? Per tant, ara no sé quina serà la seva crítica sobre l'evolució gastronòmica i el que està passant, sobretot perquè ell va mediar molt tant en el debat del Ferran Adrià i el Santa Maria en un moment determinat, i ell sempre va actuar més enllà de que pogués ferir. Jo crec que amb la seva honestetat, sempre ha estat un tio honest, i si et havia de dir, a mi em deia, tu què collons fots treballar en el País encara? Per exemple, i clar, havies d'aguantar 5 minuts de la tabarra al restaurant, i ara em penso venjar, diguem, no? És a dir, tu diu així sense embuts, no té allò que en diuen els castellans dobleces, que no sé exactament com es diu. Té aquest sentit de l'humor que té, també és molt, molt especial. I després, a mi, moltes vegades, el que m'agrada és una mica, em recorda per la seu tarannà, quan no exerceix de cuiner, que ara suposo que ho podrà fer més, és una mica com Jack Nicholson, en el sentit de que ha de portar la seva colònia quan es lleva, té tota una sèrie de tics i supersticions que el fan encara més entranyable, és com un osset de peluix, perquè ens entenguem, no? I a més pel seu cos que té, tu te l'abraonaries amb ell i el aniries anar-lo apretant, no? Perquè es fa estimar.
Sempre en cuina tradicional catalana, oi?
Bueno, al Drolma hi havia una barreja de tot, de cuina internacional, francesa, catalana, una mica de tot, però després vam fer el Petit Comitè i el Fermí Puig ja només amb cuina tradicional catalana. Ell em deia que faríem un restaurant ètnic.
Quin és el seu plat preferit? Quin és el seu plat preferit? El seu?
El seu plat preferit. Amb ell li agradava molt el fricandó de la seva àvia.
El fricandó de l'àvia que l'ha volgut... El fricandó
de l'àvia que el fa amb la mateixa recepta que la seva àvia. Ell sempre deia que tant de donar voltes al món i cuinar alta cuina i tot això, i que al final es guanyava la vida amb els plats de la seva àvia. Saps? I de la seva mare.
Mm. Jo vaig portar-hi el budí, perdona.
El budí el vas portar al...
Sí.
Al Fermi?
Sí, que el budí és difícil per la cuina, saps? Perquè... No és que sigui exactament...
Perdona, Jaume Arròs, vas portar el budí al Fermi Puig?
Sí.
Carai, ho sabia això. Bueno, també el jutló, deixa'm-ho dir.
No,
Jutló no.
Vam anar al disfrutar.
No. Sí, el director, dic, el director veu portar. Com
el,
si vol...
el Paolo. No, portar... no el però vam anar al disfrutar.
Ah, passa que el disfrutar.
Vam anar al disfrutar amb el Jutló i el Sorrentino. No, però amb el Budi i la seva família i tal vam anar allí. I el Budi és complicat, per això, saps? Perquè no... diguem-ne, no li agraden el que ell pensa que són coses sofisticades, no? Sinó que també li agrada la cuina així més fàcil o tal, no? I en canvi allí s'ho va menjar tot amb una fruïcció que a mi em va sorprendre, perquè a més quan va amb el Woody o diguem-ne, és que ara no em surt el nom del restaurant de la Calisidre, diguem-ne. Mm.
Sí, que ell li entusiasma el Calisidre.
Sí, però li entusiasma, diguem-ne, per la facilitat, no? Que l'Isidre i la Núria, la família, li han posat sempre, però que, no sé, a Nova York i tal, ell és de llocs molt concrets, no de grans restaurants i tal, sinó que tinguin cosa fàcil. I me'n recordo que d'allò, el fang, com es digui...
El cabrit enfangat!
A la cullera, bueno, el va deixar impressionat, vaja.
Tres minuts, digues, Jordi Bosch.
No, jo anava a dir un parell de coses. Una, i és que al voltant dels restaurants que a més ha compartit amb l'Alfred al llarg d'aquests 25 anys darrers, des d'aquesta trucada Alfred que va rebre un dia estant a Londres atenent a la reina mare del moment, doncs amb els seus gintònics a Ginebra, que mai sé si eren gintònics a Ginebra, escolta, realment el que s'ha cogut, el que s'ha pogut coure en aquests dinars i sopars i a les trobades amb un ambient tan allò que diuen amistós com el que heu tingut, ha estat extraordinari i en Fermí escriu molt bé. En Fermí escriu molt bé. I va haver una etapa que, a més, feia uns articles a La Vanguardia, etc. Escriu molt bé i esperem que algun dia potser ens vulgui fer les seves memòries. I la segona cosa que voldria explicar és que realment ell és una persona que, en Jaume ara ho ha apuntat també, l'amistat. És a dir, ell està pendent dels amics. I si en un moment donat has desaparegut i tal, ell fa perquè apareguis. I em sembla que això és extraordinari.
Ara, per això que ho tinguis
dit. Dic que és molt especial el Segurola a l'hora de menjar. Uh-huh. I sempre acabava anant amb el Fermí perquè li feia el menú a mida. Si, la sopeta, per exemple, l'Alfredo pot explicar, vull dir, que fins i tot sabia... Jo me'n recordo que també un dia vaig anar sol i se li va dir, dic, bueno, que et diu res, diu, perquè és el del viatjant, el del passant, aquest dinar. Saps? Tenia aquells trucs de que et guanyava però et desarmava, o sigui, no tenies ni temps de fer res, però amb això del seu rol vull posar que fins i tot la gent més sibarita, o quan, on portaries algú a dinar, doncs era perquè sabies que ell resoldria qualsevol situació i faria content el que hi anés, se sorprendria justament com en un local que aparentment no està a les guies mediàtiques, no està en aquest grup, sinó que forma part d'allò d'una certa clandestinitat. Ell també era molt partidari d'aquells dinars o aquells àpats que es feien en determinats llocs. Te recordes que durant una època a Barcelona anaven, hi havia aquests restaurants, no, que, bueno, restaurants, aquestes cases o llocs de mercat que hi havia, ells els sabia tots i jo crec que més tothom li ha demanat consell, més enllà de que sabies que et podia fotre un consell que no t'agradés, però sabies que era el bo.
Són pràcticament les 12, acabarem aquí. Per tant, si jo vull menjar el cabrit enfangat i la parmentida de llamàntol,
exacte,
i entre d'altres, en
queda un mes.
En queda un mes, aproximadament un mes, sí. A partir de demà, els grans èxits del Fermí Puig al carrer Balmes de Barcelona. Es jubila, farà el gran Fermí Puig. Demà, a partir de les 8, tornarem a ser aquí. Gràcies a tots vosaltres.